Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Amics i amigues de la taula de l'Evangeli, rebin una cordial salutació des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, on fem avui el programa. Escoltarem i comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el primer de Quaresma. Quaresma que iniciarem, litúrgicament parlant, dimecres passat, dimecres de cendra. Són els nostres contertulians, Monsenyor Joan Enric Vives, Teresa Cabanes i mossèn Melcior Querol. Tot seguit els hi presentem. Monsenyor Joan Enric Vives és arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra. Hola, què tal? Benvingut.
Molt bé, gràcies.
Senyora Teresa Cabanes és mare de família i presidenta de Mans Unides d'Urgell. També gràcies per ser aquí.
A vosaltres.
Mossèn Melcior Querol és rector de les parròquies de la Vall de Ribes i del Santuari de la Mare de Déu de Núria. Tan estimat a Catalunya, també.
I tant que sí.
Gràcies també per ser aquí.
Vosaltres.
Amics i amigues, doncs recordem que l'Àlex Alsina té a les seves bones mans el control tècnic. Es parla, encantada de fer-ho una setmana més, Maria Marín. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge primer de Quaresma és del llibre del Gènesi i del capítol 9.
Déu digui a Noé i als seus fills: jo faig meva l'aliança amb vosaltres, amb els vostres descendents i amb tots els éssers animats que hi ha amb vosaltres, els ocells, el bestiar i tots els animals domèstics i feréstecs que han sortit de l'arca. Jo faig amb vosaltres aquesta aliança meva. La vida no serà mai més exterminada per l'aigua del diluvi. No hi haurà mai més cap diluvi que devasti la terra. Déu digué: el signe d'aliança que poso entre jo i vosaltres i tots els éssers animats que hi ha amb vosaltres per totes les generacions és aquest. Posaré el meu arc en els núvols com a signe de la meva aliança entre jo i la terra. Quan cobriré la terra de nuvolades i apareixerà l'arc entre els núvols, em recordaré de l'aliança que hi ha entre jo i vosaltres i tots els éssers animats. L'aigua no formarà més un diluvi que faci desaparèixer tot rastre de vida.
Déu fa una aliança amb Noé després del diluvi. És una promesa sense contrapartides, un acte de fe, entre cometes, de Déu en la humanitat i en la creació sencera. Passi el que passi, el que Déu ha creat anirà endavant.
Ens trobem davant, doncs, tal com deies, d'una humanitat degradada, on Déu, que és el Senyor de la història, la purifica, la regenera i fa una aliança amb ell, amb el seu poble. Amb aquest text, doncs, iniciem aquests 40 dies, aquesta Quaresma, aquests 40 dies que té la simbologia, doncs, dels 40 anys del desert. El desert també serà un tema que ens va sortint sovint, i concretament a l'Evangeli també d'avui, i és un tema, doncs, també a plantejar-nos nosaltres en la nostra vida. Aterrant, doncs, aquí, potser podríem comentar el tema de l'aliança.
Sí, aquí hi ha una aliança, que és un tema molt tècnic, és una qüestió molt pròpia dels cristians. Déu ha fet una aliança, vol dir, ha fet un pacte, Déu s'ha compromès amb la humanitat i no ho tirarà enrere. Aquest text s'il·lumina molt quan, en els nostres mateixos temps i els nostres contemporanis, molts viuen molta por de la fi del món. Ja ho sabem, que això ha estat recurrent al llarg dels temps, però també en aquests darrers anys, no? De si aquest any és l'any que els maies han dit no sé què. Bé, sempre hi ha algun ànima de canti que diu que l'any s'acabarà això. O bé que interpreta que un terratrèmol, una més fred o menys fred, o la calor, el canvi de... Jo què sé, sempre unes, diríem, profecies catastrofistes. Això s'acaba i s'acaba malament. Déu està tip i prou. I enviarà un altre gran càstig a la humanitat. Doncs precisament, aquesta lectura és la revelació de tot el contrari. Precisament, explica un diluvi. Explica que hi va haver un càstig. Però per dir què? Què és el que vol revelar l'autor del llibre del Gènesi, que és l'Esperit de Déu? Ens vol revelar. No tornarà a passar mai més. No patiu d'això. És que veieu, de tant en tant, que surt l'arc iris, l'arc de Sant Martí, doncs és un recordatori continu que Déu ha fet una aliança amb el seu poble, i per tant ell és un espòs que estima l'esposa profundament i no la deixarà mai més. Per tant, que tot ho podem interpretar com desgràcies, que són realment purificacions, que ens demanen un canvi, una millora, i ho hem de fer. Jesús mateix ho feia així en alguns moments de l'Evangeli, però la humanitat està redimida i nosaltres que anem cap a la Pasqua, ens hi predisposem en aquest diumenge ja, en camí, doncs sabem que per la mort i la resurrecció de Crist tots els pecats han estat perdonats i podem trobar salvació i vida eterna.
I jo en aquest text, quan el llegeixo, a mi l'Antic Testament m'ha agradat sempre molt, i hi ha trossos que m'agraden molt i trossos que no m'agraden gaire, però aquest precisament és un dels que m'agrada, perquè veig que Déu, a més de dir que no hi haurà mai més cap diluvi, que això és molt important, la seva manera de salvar l'humanitat, la salva tota, íntegra, des de tots els animals que hi ha, que ell va crear en el seu moment, fins l'home, que només en salva 8. Però vol dir que, bé, vol que aquella llavor segueixi. Per a mi això és molt important, tota la narració, des d'aquí quan diu que s'acaba, com quan arriba el colom. Crec que és d'una literatura d'aquelles que t'hi trobes, no? Penses, això havia de ser així, no? Déu va voler que l'home es cregués verdaderament el seu amor per la terra, sobretot la terra, i això els ecologistes en podrien fer bandera. I normalment és una cosa que no expliquen gaire.
Està bé aprofitar tant una mica aquest moment que tenim nosaltres aquí de parlar entre nosaltres i a tots els que ens escolten, per dir que aquest és un text del Gènesi, el capítol 9. I caldria, mira, gravar algunes coses, no està malament, de quan vam estudiar tots, que entenguéssim que els 11 primers capítols del llibre del Gènesi, és a dir, fins que arriba Abraham, la història és una història que l'hem d'interpretar bé. Per tant, va haver diluvi, podem anar a fer arqueologia buscant l'arca, com tantíssima gent, que es gasten tants milions, alguns milionaris nord-americans, i gent així, i l'Spielberg també fa tota una pel·lícula. No és el que interessa tant la base històrica, que serà sempre molt, molt complexa de veure quina és la base històrica d'aquests fets que narren els 11 primers capítols, des de la creació en 7 dies i que una primera parella les dona totes, tots els fills, com també la lluita entre Caín i Abel, recordeu, no? La piràmide aquella que serviria per poder arribar fins a Déu, no? Tot això són els capítols primers 11 del Gènesi que cal interpretar bé. En aquest cas, la part de revelació, que és lo positiu que hi ha, Déu què ens vol dir de tot això? No és tant explicar-nos aquella història que altres narracions en tenen de semblants, diluvis, mal, arrasar-ho tot per tornar a començar, un mite que la humanitat el té sempre, cal que tot es destrueixi i llavors naixerà. Doncs això ja ha passat. Això és el que diu el llibre del Gènesi, eh? Això, molt bé, mirin, si els agraden aquestes historietes i va bé per fer pel·lículetes, estupendo. Però, escolti, ja no vindrà més, això. No esperin això. Vindrà Crist a redimir. Vindrà Déu. I quin és el signe que això es compleix i que aquesta aliança continua? Que de tant en tant, que és el bonic, no vas en cotxe o estàs a la muntanya i veus l'arc iris, l'arc de Sant Martí. Doncs, quan vegis això, pensa, Déu continua estimant el seu poble.
Continuem endavant, escoltant ara de segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pere i de capítol 3.
Estimats, Crist morí una vegada per raó dels pecats. Ell, el just, va morir pels injustos, per conduir-nos a Déu. El seu cos va ser mort, però per l'esperit fou retornat a la vida. Per això anà a dur la seva proclama als esperits empresonats, que s'havien resistit a creure en temps de Noé, quan la paciència de Déu esperava, mentre preparaven l'arca. En aquella arca se salvaren a través de l'aigua unes poques persones, 8 en total, i l'aigua prefigurava el baptisme que ara ho salva, i que no consisteix a deixar net el cos, sinó a demanar a Déu una consciència bona, gràcies a la resurrecció de Jesucrist, que se n'anà al cel. Va rebre la submissió de les potestats i dels sestols angèlics i està a la dreta de Déu.
Uns versets una mica difícils d'entendre per la barreja d'imatges que hi expressen. Venen a dir-nos que pel baptisme ens unim a la resurrecció de Jesucrist, canviem la nostra manera de viure i participem de la seva victòria.
Sí, aviam, el text comença ja centrant el gran tema, que és que Crist va morir per raó dels pecats. És a dir, Crist, el fill de Déu, assumeix la realitat de pecat de la humanitat per redimir-la, per fer una cosa nova. I llavors, a partir d'aquí, dona raó a tot el tema doncs, de l'arca, de Noé, tota la realitat pecadora nostra. És a dir, com en el baptisme nosaltres participem d'aquest gest de mort i resurrecció de Crist.
Verdaderament, com deia la Maria, és un dels textos una mica que no saps ben bé per on agafar el que vol dir el missatge, verdaderament, és que Crist morí per raó dels pecats. L'aliança de Déu amb Noé era també pels pecats. Déu vol mantenir aquest perdó, vol que l'home sigui fidel i que verdaderament el pecat no li sigui un obstacle per poder arribar a la plenitud de la vida. I insisteix en el perdó, en què Déu perdona sempre. Jo aquí veig molt aquesta voluntat, no? Vull dir, tot l'altre ho veig, doncs, una explicació d'aquest centralisme. Segur que hi deuen haver-hi moltes més mirades.
Hi ha un aspecte, Teresa, que és que aquesta carta també és bo saber-ho, no? Perquè ens ajuden molt els biblistes, ens hem d'agrair molt, de tant en tant.
Sí, i tant.
No, diem, la gent que estudia la Bíblia amb una paciència enorme, amb moltes llengües, fent molts anys, doncs fan una feina molt important després per tots nosaltres entendre una mica millor el que Déu ens ha volgut dir. I ens diuen els biblistes, aquesta primera carta de Sant Pere, en llegim ara un petit fragment del capítol 3, doncs és una catequesi baptismal. És una catequesi, que surt en altres moments de la carta i es veu clar, com un llarg sermó, atribuït a Pere, diguem, no?, a persones que han rebut fa molt poc el baptisme. I, per tant, l'entendrem si ens hi posem aquí. Llavors, aquesta carta, en aquest fragment, diu així com es van salvar molt poquets per l'arca de Noé, abans tu remarcaves, no? 8 només en total, i tota la creació va quedar com una llavor, fixa't. Perquè, clar, el que s'acabava de batejar, imaginem-nos un romà, Pere, sabem que serà el gran apòstol de Roma i el gran bisbe de Roma, una ciutat de més d'un milió d'habitants d'aquell temps a Roma, no? Clar, i es batejaven, ja m'imaginem, no? Poquets, havien dit, però això nostre, què salva això? Però si som molt tan poquets, no? Jo ja em batejo, però el món no canvia, perquè jo som molt poquet. Aquesta era una, probablement una objecció. I què li diu? Ah, no, com el món es va salvar per 8 en el diluvi. I fa un comentari tot bonic d'això, no? Pel baptisme que ara us salva. Aquella aigua prefigurava el baptisme que ara us salva. Són batejats, eh? I que no consisteix, perquè no s'equivoquin, eh? I tanta gent, possiblement va anar-hi la família a veure-ho, i alguns no eren cristians, i altres sí, perquè convivien, eh? És lògic, no?, els matrimonis, potser la dona es batejava i el marit no, com en tantes famílies, no? Segles després encara passava. Mònica és cristiana i Patrici, el seu marit, triga molt a batejar-se fins al final de la vida i encara una mica... Per tant, aquí també... Per tant, han anat a mirar i què han vist? Han vist un bany. I ara explica, no consisteix a deixar net el cos, això no és per rentar-se. No ens dutxem ni ens banyem nosaltres, sinó a demanar a Déu una consciència bona, gràcies a la resurrecció de Jesucrist, que està a la dreta de Déu, acaba, no? És a dir, hi ha hagut un bany molt estrany, perquè us ha donat una vida interior molt nova, que és la resurrecció. Pensem que ens predisposem aquest diumenge a caminar cap a la Pasqua. D'aquí unes setmanes celebrarem la Vetlla Pasqual i renovarem la gràcia del baptisme. que aquestes paraules també ens ajudin. Vas dient que poquets que som, o els que anem a missa, o els que preguem, o els que... Ens pot semblar això. També per un altre cantó podem veure quanta bondat que hi ha, una mica anònima, però tanta gent també que és bona i que ajuda i que s'entrega. Per tant, tots són sentiments una mica encontrats, però que a vegades anem a ser com aquell arca que va salvar la humanitat, per més que semblaven tan poquets.
Us sembla això?
Mira, jo voldria subratllar un aspecte que potser avui dia també ens hi tornem a trobar, que el senyor bisbe subratllava la realitat de Roma, de trobar-se uns pocs enmig d'un gran imperi que la seva fe no anava per aquí. Avui dia també és molt important que tinguem consciència de que pel baptisme hem estat consagrats a Déu, hem estat a formar part de la comunitat cristiana i que, per tant, hem de buscar de fer-nos costat entre nosaltres. No podem plantejar-nos un cristianisme individual. Si tots formem part del cos de Crist, hem estat submergits en la seva mort i resurrecció i, per tant, en les comunitats parroquials és molt important buscar-nos i crear aquells ambients, aquells espais on puguem comunicar-nos allò que tenim per dintre i totes les inquietuds que ens envolten.
Anem a escoltar ja l'Evangeli, a veure què ens dius, un Evangeli de Sant Marc i de capítol primer.
En aquell temps, l'Esperit empenyé Jesús cap al desert, on passà 40 dies, temptat per Satanàs. Vivia entre els animals feréstecs i l'alimentaven els àngels. Després d'haver estat empresonat Joan, Jesús es presentà a Galilea predicant la bona nova de Déu. Deia:
ha arribat l'hora i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova.
L'Esperit condueix Jesús i Jesús es deixa conduir al desert, al lloc erm. Aquí haurà de lluitar contra el mal i vèncer Satanàs. En retornar, Jesús diu, predicant la bona nova de Déu: convertiu-vos i creieu en la bona nova. Quines paraules tan actuals, precisament també en aquest moment que estem vivint, en la Quaresma, en el context de la Quaresma. Quin missatge creu que... És claríssim, convertiu-vos, però...
Sí, bueno, aquesta podríem dir que és la consigna de la Quaresma. Convertiu-vos i creieu en la bona nova.
No és només per aquest diumenge.
Ja és la consigna de tota la Quaresma, aquesta. I ara, jo el que jo voldria subratllar aquí és que hi ha aquí dos paraules claus. Una és desert i una altra és temptació. L'Esperit empeny Jesús cap al desert. Jesús ha estat batejat i l'Esperit el llença, l'empeny cap al desert, el porta al desert. El desert que nosaltres ja hem d'entrar-hi en aquesta Quaresma si realment volem fer un gest de conversió, com dèiem que és la consigna, convertiu-vos i creieu. És necessari entrar en el desert interior de silenci, de pregària. Són paraules que ens sonen tot la Quaresma: penitència, pregària, dejuni, almoina. És aquest gest de canvi. El desert interior, que és? Doncs és renunciar a tot allò que pot ser un destorb per a la teva vida. En el desert és el lloc on tu pots fer silenci interior i Déu actua, Déu et parla, et prepara. El desert és el lloc on no hi tens emocions, sensacions, i per tant pots anar caminant com a pelegrí que cerca Déu i que en el silenci el troba.
Jo m'agradaria que en aquest Evangeli tota aquesta gent bona, que hi ha molta, i que el senyor arquebisbe abans ens deia que de gent bona n'hi ha, es creguessin la bona nova, perquè potser són bons, perquè tenen aquest esperit, però que en canvi, fer el pas de dir jo també vull ser un que rebi la bona nova, els hi costa. Jo a vegades tinc companyes que els hi dic: jo ja entenc perquè jo vaig més a l'església, perquè crec que vosaltres encara sou més bons que jo, perquè feu bones coses. Doncs crec que aquestes persones, jo ho desitjaria, i seria el meu goig, és que vinguessin a la meva església, no? Vull dir, en aquesta comunitat, en aquest lloc on jo hi he crescut i m'hi trobo bé, amb tots els meus defectes. En canvi, aquesta gent, tu penses que bons que són, que bé que ho fan, i en canvi no volen fer aquest pas de creure's que això és l'important, no?
La caritat els serà un camí. El Papa ha donat un missatge per a aquesta Quaresma que avui comencem, precisament del camí que és la caritat, l'amor que seran les obres. I en un altre missatge anterior, Benet XVI, fa uns anys, també ho va dir-ho, que la caritat ben treballada, ben portada, els serà camí. Clar, nosaltres hem d'apretar-ho, hem d'anunciar-ho, hem de fer una nova evangelització, aquest nou camí que ens estan proposant des de ja Joan Pau II, però també el Papa actual, i que el pròxim sínode del mes d'octubre serà, no? Com anunciar avui aquest evangeli? Com realitzar això que Jesús ens diu a l'evangeli d'avui, no? Ha arribat l'hora, eh? No heu d'esperar un altre dia. No? Ja, vinga, això ja està aquí. El regne de Déu és a prop, no el busqueu no sé on. No, escolta, està aquí. Ostres, m'han dit que hi ha uns clubs, unes mans, uns horòscops, uns tarots. Deixa't estar, el regne de Déu és a prop, Déu arriba. I llavors, aquestes paraules que estem remarcant, no? Convertiu-vos i creieu. Aquí hi ha, diguem-ne, la paraula de Jesús, Marc, és molt, molt bona, això. Ho sintetitza en aquestes dues línies. Molt breu, però en canvi amb molt i molt contingut. De fet, estem començant la Quaresma, molts van poder potser anar-hi aquest dimecres passat a rebre la cendra, no tots, hi ha gent malalta, hi ha gent que no pot, hi ha gent que treballava, que no el va trobar, però molta gent sí que ha fet l'esforç d'anar a l'església, escoles i hospitals i residències de gent gran i moltes parròquies que hem pogut omplir de molta gent que volia començar aquest camí, que no és de tristesa, sovint ho tenim una mica associat, com si fos de dolor i de tristor. No, convertir-se fa alegria. Quan un fill, que era una llauna, se't canvia i mostra amor i fa les paus amb son pare, doncs les mares estan més felices que jo, que sé, i amb els nets igual, no? I entre els germans, no? Que ens havien barallat i quan fem les paus. Per tant, fer la pau amb Déu és una gran alegria. Llavors, això és el que volem, tornar a fer les paus amb Déu. Home, ja les tenim, esperem que sí, no? Que tant de bo la paraula conversió no signifiqui un canvi absolut de 180 graus. Nosaltres, perquè voldria dir que estàvem molt malament, no? Però sí, no cal, però petits canvis que cada un s'ho pot saber i que és bo que hi pensi en aquests dies de Quaresma, no? Home, en què puc millorar? Sobretot que portin un bé. A vegades ja que hem fet sacrificis com per si mateixos. No està mal, és un camí, és una pedagogia, d'acord, però els millors sacrificis són aquells que després redundaran en un bé per a d'altres persones. Per exemple, doncs, fer almoina, per exemple, no? Jo dono del que és meu, part del que és meu, el que ens demaneu mans unides, no? Que del que és teu i del que tu menges separen una mica, estiga-te'n. Però llavors eren els altres dos grans consells de la Quaresma, almoina, dejuni i pregària. Però el dejuni també, que no sigui dono diners i jo vaig donant la gran vida. Home, dona diners, almoina, part del que és teu, i tu també, sacrifica't, fes alguna cosa que potser et costa, però que porti un bé als altres, fes les paus, sobretot, amb gent, i intenta portar algun ajut, i finalment, la pregària, no? Prega més, llegeix més la paraula de Déu aquests dies.
Jo penso que la Quaresma és un bon moment, si ens aferrem a algunes tradicions que durant molt de temps ens han fet créixer, perquè hi hagi persones que puguin entrar-hi. Jo sempre explico que si en una casa es manté el dejuni del divendres o l'abstinència del divendres, doncs aquella comunitat petita, allò li entra molt perquè veu...
És un signe.
I crec que els signes els hem perdut molt. I jo voldria des d'aquí reivindicar que hi ha moltes escoles, i sobretot les confessionals, que els dimecres de cendra podrien fer aquest signe. Aquests nens, això serà, farà riure, no? Però aquest signe els hi diu molt. Els hi diu molt.
Tu no fa riure, no. Quan és important.
No, quan tu vas amb els nens... Jo com que faig els dimecres Quaresma, aprofito normalment... Faig catequesis, perdó. El dimecres de cendra aprofito per poder anar. Els hi fa més allò que 10 sessions seguides de catequesis, que potser ens n'anem pels núvols, perquè allà veuen i els hi pots explicar. Jo reivindicaria una mica aquests signes que a vegades hem anat deixant, potser perquè fan riure. No ho sé per què.
Bueno, perquè no hi trobem sentit. L'altre dia
una persona
em deia de què serveix l'abstinència. Esclar, a veure, si l'abstinència en tots els xistes que se n'ha fet serveix per menjar peix bo...
No val la pena, és que no és aquesta.
Si encara gastem més, malament. Però sí que hem de pensar que Jo li deia això a una persona. Mira, per un cantó, treure tot el que és de carn, doncs és bastant. I a més, potser tampoc cal que feu peix, és que hem de fer peix aquest dia, no? S'ha de fer una altra cosa. Feu verdura, feu una altra cosa. I sobretot estiguem-nos d'alguna cosa.
És que és el sentit, no és el fet.
I després ja deia encara, que li va agradar aquella persona, perquè és veritat, el cine de l'abstinència permet que de totes les edats i de totes les cultures i de tots els continents puguem saber que aquell dia estem fent tots una cosa junts.
És això una mica
petita,
que...
si vols, no? Però una cosa important.
Jo crec que a vegades és una de les coses que valdria la pena insistir.
Un altre aspecte també que voldria subratllar d'aquest temps de Quaresma és el fet de la temptació. En aquest evangeli no es parla de les temptacions, però si nosaltres hem de tenir clar que en el món tenim moltes temptacions.
Sí.
I qui no venç el mal és vençut pel mal. I per tant hem de tenir clar, vull dir que la temptació hi és, i és sempre una lluita de no caure en la provocació del mal.
Molt bé, doncs aquesta sintonia de fons que ens ha posat el nostre tècnic de control, l'Àlex Alsina, ens diu que ja hem exhaurit el temps destinat a aquest programa, la taula de l'Evangeli. Moltíssimes gràcies, senyors, senyora contertulians, per haver participat al programa. Monsenyor Joan Enric Vives, gràcies. Gràcies, senyora Teresa Cabanes.
Gràcies.
Gràcies, mossèn Melcior Querol.
Vosaltres.
I també a vostès, amics i amigues, gràcies per sintonitzar-nos setmana rere setmana. Sàpiguen que, si ho desitgen, poden continuar enviant-nos els seus missatges de correu electrònic a la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com. Repeteixo, taulaevangeli@radioprincipat.com. També gràcies per la participació al Facebook. No s'oblidin, diumenge vinent us esperem aquí, a la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.